Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 10 minuts, va aconseguir 4 lligues, 2 Copes del Rei, 2 Supercopes d'Espanya i 2 d'Europa i una Eurocopa, tot amb el Barça. I també una Supercopa d'Espanya amb el València. I com a entrenador va dirigir el juvenil A del Barça un parell de temporades, el Maccabi de Tel Aviv en 2 etapes, on va guanyar una lliga, i també ha entrenat un parell d'equips a Anglaterra. Ara en parlàvem a micro tancat, el Brighton i el Watford, fins que uns problemes de salut el van fer tornar cap a casa. La veritat és que hem estat molt insistents, jo crec que ha parlat més amb l'Àfrica Pallero que en casa seva. Avui amb nosaltres a l'estudi de RAC1, em feia molta il·lusió que compartís uns minuts amb nosaltres, l'Òscar García Junyent. Òscar, bona tarda.
Molt bona tarda. Bona tarda.
Bueno, primer de tot, has vingut al dia que coincideix amb un rècord històric, que és el rècord de Leo Messi com a màxim golejador de la Lliga Espanyola.
Xavi amb Messi, Messi té Neymar a l'esquerra, continua Messi, li dona la pilota a Neymar, Neymar li torna la pilota a Messi, la remata, gol! Gol!
Messi es va convertir aquest cap de setmana en el màxim golejador de la història de la Lliga, superant Zarra. Tu que ets, has estat davanter, el que fa Messi, que ens ho sembla fàcil, analitza'ns la dificultat que té el que fa Messi.
Hola, Messi té un do natural per jugar a futbol. Jo crec que aquests que són els números 1 ja neixen per ser números 1. I amb l'època que li està tocant viure, on és un esport que físicament ha crescut molt, tots els jugadors estan molt bé físicament, tots els entrenadors estan molt ben preparats tàcticament, per mi és increïble que en aquests temps que corren, que hi hagi un jugador que pugui fer el que fa ell.
O sigui, té molta dificultat el que fa.
És que
des de fora, saps?
Només cal veure la distància que hi ha entre ell i tots els i la resta de jugadors. I jo crec que és ara l'únic jugador del món que per si sol pot decidir qualsevol partit.
De quan jugaves tu al futbol que veiem ara, si féssim una anàlisi de les coses que més han canviat, què hauria canviat? La preparació física, les qüestions, els futbolistes més físics?
Sí,
quines són les grans diferències?
Sí, jo crec que bàsicament ha sigut aquesta. Ha sigut aquesta, que físicament els jugadors estan molt més preparats. La preparació física ha evolucionat molt amb aquests temps, i crec que també els entrenadors estan molt més preparats.
Albert Bassas, bona tarda.
Bona tarda.
Ens acompanyarà en aquesta conversa amb l'Òscar García. On tu passaves millor, a la banqueta o jugant?
Jugant. Sí, no hi ha dubte.
No hi ha dubte.
Jugant. Sí, perquè jugant... bueno, potser passar-m'ho millor, però sí que podia intervenir més. Quan estàs en el camp pots fer alguna cosa més que no pas estar en la banqueta.
Però quan estàs en el camp no has de fer el que et diu l'entrenador? I en canvi ara quan ets entrenador pots
sí,
moure les peces?
Sí, però quan ets jugador moltes vegades no sents l'entrenador, i quan ets entrenador a vegades t'enfades perquè no fan el que dius. O no fan el que dius, no, però que no et senten. És difícil. És difícil que durant el partit puguis fer moltes coses. Sí que a la mitja part o amb algun canvi, però sí que durant el partit, i depèn de quins estadis jugues, és pràcticament impossible que et puguin escoltar els que juguen a l'altra banda.
Sí, i sempre, o sigui, hi ha entrenadors que diuen que el partit on es veu millor és a la llotja, o és a dir, a la grada.
Sí, no hi ha dubte.
Sí, i aleshores la pregunta sempre em faig és per què el dirigiu, és a dir, des de l'àrea tècnica?
A Anglaterra, per exemple, hi ha entrenadors a la Championship que veuen el partit sobretot la primera part, des de la graderia. Sí que a la segona és més habitual que estiguin a la banqueta, perquè és més habitual fer canvis, i has de parlar amb el jugador que ha d'entrar, si vols canviar alguna cosa, però normalment a la primera part no es canvia masses coses, i la visió sempre és com més amunt, millor.
Fins on ha arribat a dia d'avui és a dir, la tecnologia pel que fa als entrenadors? O sigui, per exemple, vam viure una etapa aquí a Can Barça, no?, la que ens toca més de prop, que es feia referència al Tata Martino, que no incorporava la tecnologia, l'última tecnologia, en el món del futbol. I ara, pel que ens diuen, doncs la tecnologia són els, en fi, les iPads, els... O sigui, fins on la tecnologia què us aporta la tecnologia avui en dia en el món del futbol?
Doncs, home, per exemple, els equips que he estat, teníem sempre una persona a dalt a la graderia que estava filmant el partit, gravant el partit, i una altra que ens està enviant imatges a la banqueta, cosa que està prohibida en directe. Sí,
ah, sí?
Sí, està prohibida. Moltes vegades no ho teníem a la banqueta, sinó ho teníem a prop de la banqueta, per exemple, a la jugada d'estratègia, perquè potser ens han rematat dues vegades seguides en un corna. Doncs tenim un especialista que està mirant i està dient, mira, doncs està passant això, està passant l'altre, i ho podem canviar al moment. Això és un petit exemple.
O sigui, és el que a vegades ens meravellava del futbol americà, que deien que havia tot d'entrenadors repartits per la grada. Això comença a passar en el món del futbol.
Sí, totalment, totalment. Fins però i tot quan estava entrenant els juvenils...
Sí.
Teníem
d'aquí
equips,
del Barça?
Sí, del Barça. Teníem equips rivals que ens venien a gravar el partit, ja amb edat juvenil.
Està prohibit o no?
Sí, està prohibit enviar imatges en directe a la banqueta. Per una raó, perquè, per exemple, si hi ha un penal i també la imatge doncs, que no ha sigut penal, o que sí que ha sigut penal, doncs tu hi pots dir l'àrbit i pots... Bueno, pots
influir. Renou.
Sí, pots influir.
Mm. Òscar, abans deies que segurament millor jugar que no pas entrenar, però sempre vas tenir clar, quan eres jugador, que acabaries a les banquetes, o en quin moment vas començar a pensar que el teu futur podria passar per aquí?
Home, com malauradament va haver-hi èpoques que veia pocs partits de la banqueta, em vaig acostumar a tenir aquesta visió des d'allà, i sí que he sigut una persona inquieta de tots els entrenadors que he tingut. M'ha agradat aprendre, o de dir, bueno, jo si fos entrenador això ho faria igual, o no ho faria, o ho faria diferent, i sí que sempre he tingut una mica el neguit, però realment voler ser entrenador potser et diria els últims 3 o 4 anys.
I això es veu, ho dic fins i tot pensant ara amb el Barça, el que té fusta i el
home,
que no pinta que
hi ha,
pugui fer carrera. No?
Hi ha casos claríssims i hi ha d'altres que et sorprèn una mica més.
Per ser entrenador, fins a quin punt l'aspecte psicològic de tracte amb la plantilla és clau?
Perquè, cada cop més.
S'ha de tractar amb egos, no?
Sí, no només amb egos, amb diferents nacionalitats, amb diferents personalitats... moltes vegades els entrenadors estan igual de preparats tàcticament, i el que marca la diferència potser és el tema psicològic en molts partits.
Parlem, si et sembla, de la teva estada al Maccabi de Tel Aviv en dues etapes. En una vas guanyar la Lliga i després vas marxar i després vas tornar. Aquest parèntesi, per què no vas continuar? És a dir, per què vas fer aquest parèntesi? Per què vas voler marxar?
Bueno, vaig firmar 2 anys i, bueno, en 2 anys havíem de canviar bastant el club, l'havíem de fer molt més professional, havíem de canviar moltes coses, sobretot de la mentalitat que tenen allà, i vam tenir la sort de que en una temporada ho vam aconseguir fer. Vaig creure que la meva etapa allà havia d'acabar allà, per diferents raons, algunes personals, i bueno, el que passa que estava tan agraït que vaig dir que marxava, però que algun dia tornaria segur, perquè una de les meves il·lusions era jugar amb el Maccabi a Europa, i aquella temporada, com que l'any anterior no s'havien classificat, no havien pogut jugar a Europa,
i per això vas tornar.
Sí.
I no estava segur a Brighton per continuar? Perquè després
Brighton,
de deixar el Maccabi vas marxar,
sí, sí,
a Gran Bretanya.
Sí, sí, vam fer també una molt, molt bona temporada classificant l'equip per play-off, cosa que no és habitual, perquè l'any anterior també ho havien aconseguit, havien canviat la plantilla, i a Anglaterra és molt difícil repetir dos anys seguits el play-off, però allà vaig marxar per diferències amb gent del club, i vaig decidir que, bueno, que la meva etapa allà també doncs s'havia acabat. Després em va sortir l'oportunitat de tornar al Maccabi i de complir la meva promesa que vaig fer de tornar-hi, i vaig tornar.
I vas tornar a marxar?
Sí, sí, perquè
no va ser fàcil, em sembla.
No, la pretemporada va anar molt bé, vam tornar d'Àustria i bueno, es va desencadenar tot el conflicte. El primer any va haver-hi conflicte també, però va durar 4 o 5 dies i nosaltres pensàvem doncs, que seria això, no? Potser una setmaneta. Van passar 15 dies, vam veure que no, ens van dir que això s'allargaria molt i finalment vaig decidir marxar perquè jo havia anat allà a entrenar futbol.
No podíeu entrenar, no?
No, hi havia dies que no, hi havia dies que havíem de parar l'entrenament, que ens havíem d'anar a refugiar. I sobretot, més que pel tema personal o per la por que puguis passar, a mi m'agrada ser professional i fer la meva feina al 100% i veia que no la podia fer, que cada dia passava una cosa diferent i bueno, vaig parlar amb el club que el millor tant per ells com per mi era que marxés, em van demanar que m'esperés fins que trobessin entrenador i quan van trobar entrenador vaig decidir marxar.
I vas al Watford i aquí és quan sí. He fet una parada.
Sí.
Fins que tornis a recuperar, per això et preguntava sí. Com estàs.
Sí, no, bé, estic perfectament. Vaig tenir unes molèsties al pit, però em van fer tot tipus de proves i ha sortit tot correcte, tot està bé i puc fer vida normal i per suposat que puc...
Per tant, quan et planteges tornar a la banqueta?
No tinc una data, sí que ara passaré el mes de desembre a casa i després doncs potser em començaré a moure, el que sí que he après molt, que no agafaré qualsevol cosa, vull dir, no entrenaré per entrenar i si m'haig d'esperar un temps més per entrenar.
Qualsevol lliga?
No, qualsevol lliga tampoc.
Podem fer algun descarte o...
No, no, hi ha moltes lligues.
Per això,
per
això
Europa
dic,
o pel món. No.
Qualsevol cosa...
No em mullaré perquè el millor en un moment sí que hi vaig.
No, per això. Digues, Albert.
Sí que m'explicava ara...
A veure, què expliques?
No li he dit res que no...
Té molta feina a casa.
Veus com és allò que se'n diu? És viu? Ja no he explicat res que puguis desvetllar.
No, deia que té molta feina a casa i, de fet, ho ha dit en més d'una ocasió, que... segurament embarcar-se per dir-ho clar segons quines coses costaria una miqueta, no?
Sí, entrenar per entrenar no, jo respecto tothom i segur que hi ha entrenadors doncs, que porten temps sense entrenar, que qualsevol oportunitat doncs, podrien agafar per entrenar qualsevol amb tots els respectes, però a dia d'avui tinc molt clar què és el que vull i què és el que no vull.
Té moltes dones a casa que cada cuidar moltes criatures.
Bueno, filles.
Sí, clar. Però se'm malentengui, no?
Cadascú es munta la
vida com vol.
No es tindria a casa, no?
Òscar, parlem de filosofia futbolística. A tu quin tipus de futbol és el que t'agrada?
Doncs el que guanya més partits. És una filosofia.
No em diguis sí, això, perquè, hi ha entrenadors que és el resultadisme,
sí,
no?
Sí, però jo t'ho dic... No, jo t'ho dic perquè... Crec que si tens la pilota molt més temps que el rival, per lògica i per estadística, pots tenir moltes més oportunitats de gol. Si tens moltes més oportunitats de gol, tens moltes més opcions de poder marcar i de fer més gols que el rival. I si marques més gols que el rival, sempre guanyes.
Ja, però, per exemple, ara que em dius... Tu arribes amb aquest tíquet, no?
Sí.
I arribes al Maccabi. Això ho vas poder fer, el Maccabi?
Sí, jo vaig ser...
És a dir, tu pots aquest criteri teu futbolístic, pots anar, per exemple, al que dèiem al Brighton o al Watford, i pots imposar
sí,
aquesta manera de fer, tot i que els jugadors potser no...
A mi em signen per això, vull dir, és la
però
meva
com,
feina.
Com els hi traspasses a jugadors que potser la toquen...
La principal funció d'un entrenador és convèncer els jugadors. Un cop tens convençut els jugadors, tot és molt més fàcil. Al principi costa, però per això tens la pretemporada i també els resultats, perquè o no, són els que t'acaben donant la raó.
Un dia parlava amb un entrenador i em va dir que la diferència del Pep amb d'altres és que el Pep convenç i d'altres imposen. Seria un punt important,
sí, sí,
aquest,
coincideixo.
Del convèncer.
Sí,
perquè per un moment que deies
el mateix,
convèncer.
No, és que si no tens els jugadors convençuts del que tu estàs fent i del que ells fan és el correcte per guanyar més partits, tindràs problemes segur.
Per què?
Perquè si ho imposes i a la que perds, el jugador ja no està convençut. Bueno, m'imposa a fer això, vale, però això no et dona resultats. Si el jugador està convençut, bueno, ara no ha donat resultat, però estic convençut de que això ens en donarà.
Filosofia Barça.
No, a veure, clar, en fi, són maneres de fer. Per tant, és convèncer. Passa, clar, sí, hi ha jugadors, el tracte amb el jugador
No és fàcil.
No és fàcil.
No és fàcil.
I era fàcil amb tu, quan eres jugador?
No. No, no, és veritat, és veritat.
Perquè hi ha una icona teva que
sí,
cada...
sí,
jo, però... saps que ens coneixem jo, fa un grapat d'anys, que sempre t'he admirat com a futbolista. Sí. O sigui, era un enamorat del futbol de l'Òscar, jo dic, no, per fer la pilota, perquè jo no sóc pilotero.
Devies
però...
venir d'entreno,
no? No, no, de veritat. Sempre fes... No, no,
sí, sí.
Les vegades, ho saps. Però, en canvi, hi ha unes imatges que sempre circulen, sempre que són referència, quan es fan reculls de Louis van Gaal, d'allò, de tu eres no sé què...
Sí, però
tot
ja m'he cansat de dir que allò
no
era per mi. Vull dir, no, aquella frase
sí, sí.
No anava per mi.
Sí, sí, però em refereixo que aquest tipus d'actituds d'entrenador, d'imposar, són les que potser quan dius
no,
tu...
Jo et sóc molt sincer.
Més d'imposar que de convèncer,
sí,
no?
Jo,
per això em refereixo al model d'entrenador.
Jo, l'Òscar entrenador... Ai, l'Òscar jugador sí. Tindria difícil jugar amb l'Òscar entrenador. Ara,
hòstia, sí que, ara m'has deixat descol·locat.
No, sí que l'intentaria convèncer, perquè l'Òscar jugador a base d'imposició no funcionava. Funcionava més a base de convèncer.
Uh-huh. Escolta, parlant de convèncer, et convenç o no et convenç? Et convenç? Ara ja sé que et poso en qüestions més delicades. Aquest nou projecte del Barça d'aquesta temporada...
Jo és que coincideixo amb el que ha dit gent cansat molt, que és una mica aviat. És molt difícil un entrenador nou, i a part canviar coses en el Barça, has de canviar detalls, no pots canviar moltes coses, perquè hi ha una filosofia molt clara, tens uns jugadors molt, molt específics, i canviar coses costa i porta el seu temps.
Per què costa canviar coses? T'ho dic perquè des de la distància, clar, que no hi entenem, canviaríem sí. Coses més ràpides, saps?
Primer, no, sí, però primer vens d'una època d'excel·lència.
Total.
D'excel·lència. Què canvies quan la cosa és excel·lent? Clar, pots canviar petites coses, petits detalls, que això amb el dia a dia, i veient els jugadors, veient com entrenen, veient què fan en els partits, pots anar veient que... I que cada entrenador és diferent. Vull dir, jo veig un partit, tu veus un partit, tu potser veus unes coses que s'han de canviar, i jo en veig unes altres.
No, jo veig com aficionat. El que passa que, clar,
sí, però totes les opinions poden servir. A vegades, a mi m'agrada escoltar les opinions de gent que no són entrenadors, perquè a vegades t'il·luminen i et fan veure alguna cosa que, hòstia, això com a entrenador potser no ho veuries i...
Però sí que passa a vegades que hi ha entrenadors que, permeta-me, ara potser, que tenen un punt il·luminat i fan coses que no entén ningú.
Atacs d'entrenador, que en diuen.
Atacs d'entrenador, no?, que fan coses molt rares. Això si m'he adonat perquè arriba un moment que la bogeria ha arribat al moment que...
Home,
ja
a veure, si estàs convençut i al final et dona resultat, ets un geni. No, clar, ets un geni.
Sí, sí, amb això tens raó.
I normalment te'n recordes dels entrenadors que són genis, els que són planers i no fan res nou, que et limiten a fer el que... Normalment te'n recordes d'aquests jugadors, d'aquests entrenadors.
Escolta, tu vas dirigir el juvenil A, la temporada 2010-2011, gran èxit de temporada, va aconseguir un fet inèdit, va ser temporada de triplet, tenies un equipàs, entre ells Rafinha, De Lofeu, Dongou, Espinosa. El cas de Lofeu, quin és el problema o què és el que passa amb aquest jugador, que tu l'has tingut?
Sí, sí, el principal problema que té per jugar al Barça és que juga la posició de Messi, Neymar i Luis Suárez. I és un jugador que necessita jugar, necessita molts partits, i l'entrenador ha cregut que jugaria més en el Sevilla que en el Barça. Ara, per mi, és un dels talents més grans que ha sortit del futbol base del Barça.
En Lofeu?
Sí.
I em sembla que necessita també que el tractin d'una manera una mica especial, que em sembla que l'Òscar, quan el va tenir, va ser una persona que, de fet, diuen i reconeixen, va saber tractar bastant bé Gerard Lofeu.
Per mi no es pot deixar escapar un jugador així. Vull dir, quan un jugador té talent, té un talent sobrenatural, l'has de cuidar, però no cuidar en dient que ets molt bo, sinó fer-li millorar les coses que creus que pot millorar, perquè és un jugador que et pot marcar la diferència. I no és un jugador com qualsevol altre, és un jugador, per mi és un jugador especial. Ara, també ha de fer unes coses, perquè juga en un equip on hi ha 11 jugadors, no juga ell sol, ha de millorar, ha de millorar algunes coses. I esperem doncs, que ho faci, perquè és un jugador per fer-nos gaudir molt.
Tornaràs a fer de seleccionador, a ajudar a fer de seleccionador català o no?
No, va, el meu germà ho fa. Aquest any.
Sí, 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 és veritat.
Ah, ho veus?
Sí, sí, és el segon de...
Feu tàndem amb el Cruyff, no?
Sí.
Però ell sabia realment, coneixia tots els jugadors i tot.
Sí.
Però per tu li feies allò, li donaves
sí,
un cop de mà.
Sí, home, sí, no és fàcil conèixer tots els jugadors catalans arreu d'Europa.
Home, no, per això t'ho pregunto. No, sí. Per tant, aquest any el teu germà, el Roger,
sí.
I el Roger seria fàcil de convèncer o no?
Ah, sí.
Tu com a entrenador no, i com a jugador?
El Roger va jugar molt més que jo.
Vols dir que feia més cas de l'entrenador?
No, jo també feia cas de l'entrenador. Quan em deia que no jugava, estava a la banqueta.
I no marxaves, sí, no?
No, sí, no. No, tampoc no vull donar una imatge que no és veritat. Jo sempre he sigut molt, molt responsable i sempre he tingut algun d'això amb l'entrenador, però com ha tingut tothom, passa que el problema aquell va sortir de totes les televisions.
Bueno, per això, quan recopilen imatges, et sí, va però el que eres tu, que no eres
no, tu. No, el gran problema no va ser amb mi. Passa que ja sí que la imatge de que jo marxant d'entreno, doncs, queda allà.
Sí. No, clar, això a vegades...
Bueno, és una etiqueta que tothom...
Crec que la tens superada.
No, jo sí. Passa que molta gent no sap la veritat, però...
No, a qui anava, allò? Per qui anava a dirigir? Pels que no ho sàpiguen,
sí,
encara.
Per dos jugadors que havien jugat amb el filial aquell cap de setmana.
Ara hem de buscar...
Ara tindràs feina. Ara, biblioteca.
Ara, Albert, hauràs de buscar.
Sí. El Cuquet, però, també em deia que el Mat ara fent una miqueta de comentarista, perquè el futbol el portes a la sang i tard
sí,
o d'hora...
Sí, veig tots els partits, doncs, si em diuen de comentar-los, doncs jo encantat.
Del que veus a la Lliga Espanyola, realment el Madrid el veus molt, molt tan superior com tothom diu, o no?
Per suposar que no.
No.
Si analitzem el... A veure...
No t'ho dic, perquè avui, sí. Per exemple, he vist un rectangle de no sé quin diari, que era el Madrid imperial goleando como...
Home, és molt superior a molts equips, però, per exemple, jo no considero que sigui superior al Barça.
No.
No, tu com a entrenador, qui prefereixes? Si et dic tres jugadors, tres davanters, els que té el Barça o els que té el Madrid?
A veure, home, els que té el Barça, però doncs mira, després ja anem a les línies defensives i aquí ja pataríem, aquí ja patiríem.
Però si repassem el partit que va jugar el Barça al Bernabéu...
No parlis, que allò va ser
prou,
un
gust.
No, torneu-vos a veure els primers 25-30 minuts.
Sí, perquè jugava la vieja guàrdia.
Bueno, però els primers 25-30 minuts, sí. Si Casillas no fa aquella parada a Messi...
0-2.
0-2, i per mi el resultat hagués sigut com els d'anys anteriors.
Vols dir?
Per mi sí. Per mi, si el torneu a repassar els 25 minuts...
Vale, repassarem.
Quan el Barça era tan dominador contra el Madrid mai havia tingut 25-30 minuts a cap partit com els que va tenir el Barça. Ara, sí que després dels gols del Madrid, doncs el partit va canviar molt. Però jo no el veig, el Madrid, que diguis... Bueno, està a una distància abismal del Barça.
Ja, però escolta, hi ha molta gent que ho escriu i diu...
Hi ha molta gent que escriu i diu moltes coses. Oh. Ja.
Que passa que el Barça és una mica capaç de tot, perquè ens va oferir el recital d'aquest dissabte...
Tenint a Messi, Luis Suárez, no. Neymar, Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué... Qui pot dir que aquest equip està o està acabat o que no li pot competir al Madrid?
I el veus competint, perquè també s'ha posat en dubte, competint a Europa, a bon nivell, amb els grans d'Europa?
Si tot el que rodeja l'equip està tranquil i els jugadors poden treballar i l'entrenador pot treballar, jo sí.
O sigui, el veus perquè hi ha molta gent que diu que si l'equip ha baixat un esglaó, que ja no és l'equip d'abans...
Sí,
que...
sí, ha posat un condicional abans, però...
Sí. I això de què depèn? De l'entorn, vols dir? De la premsa i de l'entorn? Dels...
Perquè això que em va ser complicat, sí.
Tu has estat molts anys.
Sí, però si la pilota entra, doncs tot està molt més calmat. Segueixen passant les mateixes coses, però potser no surten i queda tot més tapat.
I ara et parlaré d'un equip que també hi va jugar, que és l'Espanyol. Sí, la pregunta és, tu admires partits de l'Espanyol?
Jo miro tots els partits que fan per la tele, que estic a casa.
Quina feinada.
O sigui, algun de l'Espanyol has vist?
Sí.
I què li falta o què li passa? Però, què creus que...
Té un entrenador nou, i amb un entrenador nou també necessita temps. I...
Sí, però a vegades, ja veus, això dels entrenadors nous, hi ha un moment que el temps s'acaba. Mira el Sabadell i l'entrenador del Sabadell,
se li ha quedat
el temps de cop.
Correcte.
Sí, però, ja, però després depèn de la directiva i del projecte que tinguin per l'equip. Si volen un entrenador que en 3 mesos vagi primer, o si té un entrenador que veuen com treballa cada dia, però això és molt important, veure el treball dels entrenadors. Si hi ha entrenadors que són destituïts i li preguntes a qui ha decidit destituir-lo, com entreno, què és el que fa, i no t'ho sap dir. Clar, després sí, si només va el resultat, doncs sí. Però hi ha hagut molts casos d'entrenadors que els han deixat en èpoques dolentes i han acabat fent una grandíssima temporada.
Sí, sí, no.
També n'hi ha que no, però bueno, això és...
El Xavi Ferrer va aconseguir amb el Córdoba gairebé un miracle la temporada passada i aquest any a les primeres de canvi se l'han tret de sobre.
Sí, això et dic, això és incontrolable.
Abans d'anar acabant, Òscar, si et diguessin de tornar a la Premier, seria la millor opció? És a dir, t'agrada el que és el futbol anglès o no seria... O sigui, la podries posar al nivell d'altres lligues o no? O sigui, quina lliga per tu seria... Si et fessin una oferta a part de la lliga anglesa, alguna altra lliga que et fes... L'espanyol et fa...
No, jo crec que a la Lliga Alemanya, per exemple, estan fent les coses molt bé, només cal veure els camps, estan tots plens, però no sé l'alemany.
Sí, però la Lliga Alemana, actualment, potser sóc jo que no me la miro cada setmana, però hi ha una diferència actualment abismal entre el Bayern i la resta. No. És més, Borussia Dortmund està en zona de descens.
A veure, si tu em preguntes a nivell de competitivitat, la número 1 és Anglaterra. La número 1, Anglaterra. Per què? Perquè l'últim pot guanyar en el primer. Espanya és pràcticament impossible. Alemanya és pràcticament impossible. Altres lligues, pràcticament... Anglaterra sí que és veritat que el primer classificat va a camp de l'últim i no les té totes a guanyar. Ara, perquè el Chelsea ha tingut una molt bona ratxa, però si ho analitzem...
I això per què? Per què? Per què es dona aquesta circumstància?
Jo crec que ajuda bastant el repartiment que fan dels diners. Perquè un equip com el Swansea es pot gastar, per exemple, 25-30 milions d'euros.
I aquí no passa,
clar. I fitxar a un jugador molt bo. A un jugador molt bo. I tots els equips tenen molt bons jugadors. Mm-hmm. Molt bons jugadors perquè es poden gastar aquests diners.
No, clar, perquè parlaves que aniries a la Lliga Alemana, però clar, mires la classificació, mira com les diferències i cada cop són més abismals, no? Vull dir, jo crec que, bueno, amb tots els respectes...
Sí, però jo em referia més a estructura, envien en els camps, organització, tot aquest tipus de coses, que per exemple la Championship, la segona anglesa, està considerada entre les 5 i 6 millors lligues d'Europa, i és una segona divisió.
Si ho compares amb Israel, que és d'on venies, i veuries bastant millor a Alemanya segurament que no pas a Israel.
Sí, per exemple, el primer partit, el partit que debuto com a entrenador del Brighton, juguem a camp de fora, juguem a camp del Leeds, que jo havia vist el Barça jugar allà. I el camp ple. Si són... Nosaltres amb el Brighton tenim una mitjana de 29-30 mil persones al camp cada partit.
Equip de segona?
Sí, sí. Caben 30 mil.
Comença a buscar els aforaments d'equips de segona a la Lliga Espanyola.
A l'equip que tenia menys, que té menys aficionat, potser hi van 9 o 10 mil persones.
Aquí 4, 5 mil,
i això, perdona, com ho aconsegueixen ells? O sigui, quin és la...
Ells, per mi, fan una cosa molt bé. Anglaterra és que a les 3 del dissabte juga la majoria de categories, i juga la Championship, juga la League One, League Two, tota Conference, totes les...
A les 3.
A les 3. I a les 3 no deixen televisar cap partit. I clar, així potencien, que si tu ets seguidor del Brighton, no et quedes a veure a la tele un Manchester-Liverpool, sinó que vas al camp. Mm-hmm. I ho potencien molt, molt així. A les 3 està prohibit emetre cap partit. I ara tenen una mica de lío, perquè a diferents països fan partits de la Lliga Anglesa a les 3, i això ho volen anar eliminant. Però a Anglaterra a les 3 no es televisa cap partit.
Ara, per acabar, et posaré amb allò que molta gent sempre comenta de l'Òscar García, que sempre t'han vist un, podríem dir que un hereu, o si més no una persona designada per estar a la banqueta del Barça, és a dir, que ets un dels escollits. Tu et sents, alguna vegada t'has sentit assenyalat o en aquest cas tocat per acabar la... Perquè molta gent t'ha posat el teu nom a la banqueta del Barça. No.
Si et dic la veritat, no m'he sentit així. Vull dir, si algun dia ho soc, doncs et diré que sí. Però a dia d'avui...
Però et consta que molta gent ha apostat per tu i que molta gent ha dit que l'Òscar García seria una persona...
Sí, sí, com em consta que molta dir que no. Sí, sí. Sí, no, no. Sí, sí, sí.
No, no, està bé, està bé.
Sí, sí. No, no, ell, de fet, no, no,
era el Barça
entrenant. Em sento especial per això.
El juvenil, el B, tenia Luis Enrique, i el primer equip, Guardiola. Guardiola va fer el salt, Luis Enrique va passar al seu lloc, o en aquest cas uns anys després, és a dir, entrant al primer equip del Barça, i em sembla que ell, una mica el que hauria volgut en el seu dia és tenir l'oportunitat d'entrenar al futbol professional.
No, jo marxo del juvenil perquè veig que tinc zero possibilitats d'entrenar al Barça B i creia que la meva etapa al juvenil s'havia acabat, que jo volia progressar com a entrenador, volia entrenar a nivell professional, trobar-me els problemes que es troben els entrenadors quan entrenen a gent professional, i tenir les portes del Barça B tancades, se'n van tancar, i vaig decidir buscar la meva sort.
Però es poden obrir, no? La vida moltes voltes.
Sí, no crec que estiguin tancades amb moltes claus.
Doncs...
moltes claus
m'ha fet gràcia. Es nota que és redactor d'esports que sempre estan buscant el titular. Jo no us busco mai, i ell estava aquí ja amb les claus i els panys.
M'agrada sentir-lo dir que no està tancat amb gaires claus. Està bé.
Sí, no. Home, si fos només una clau seria fàcil. Però n'hi ha moltes.
Òscar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Et seguim molt de prop la teva carrera professional ara com a entrenador. Repeteixo, gràcies per venir. Me n'alegro molt.
Sí, no, gràcies a l'Àfrica, també.
Sí, no, l'Àfrica. Hi ha Martí Hamilton, saps? Hamilton, i hi ha Hammer Pallero.
Ho he de carregar moltes vegades al mòbil.
En fi, les gràcies a l'Àfrica i, evidentment, les gràcies també a l'Òscar. Òscar, moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Fins aviat.
Gràcies.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés. RAC 1.